minuts per sobre el punt de les dues de la tarda. Encetem tertúlia recta final de l'Andorra Actualitat. Avui amb la companyia del Marc Ballester. Marc, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Que feia molts dies que no ens veiem i no ens retrobàvem aquí els micròfons de Ràdio Nacional d'Andorra.
És veritat, eh? Ja hi havia ganes de vindre perquè sempre sóc molt benvingut aquí.
Has de venir més sovint.
Apuntat.
Això mateix. I la Marta Albert. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Montse.
De fet, amb ells tractarem aspectes de l'actualitat, d'extrema actualitat, no, Marta? Perquè acabes de sortir, com aquell qui diu, d'aquesta reunió de la comissió d'experts, no?, que esteu redactant, sí, doncs, tota la qüestió de la, del projecte de llei de la infància i adolescents.
Bueno, més que estem redactant, no, hi ha els experts que la redacten i nosaltres doncs
contribuïm,
fem comentaris, bàsicament, perquè la tasca que han fet de redacció, doncs, la veritat és que nosaltres la celebrem, o sigui, ja els hi hem dit a la reunió d'avui que creiem que era molt bona base el que s'estava fent amb aquesta llei. Lògicament hi ha coses que es poden millorar, no? Perquè cadascú doncs, al final té una mica els seus objectius. Crec que es millorarà molt amb els comentaris que tots els actors que participen en aquest procés doncs, podran fer a partir d'ara de l'articulat. I lògicament també es millorarà molt doncs, quan entri a tràmit parlamentari, que no sé quan serà, lògicament, perquè tot això té el seu temps, però que amb les esmenes que puguin fer tots els grups parlamentaris jo penso que acabarem tenint una molt bona llei, perquè ja ho és ara, el que passa és que doncs, sempre hi ha aquells serrells de dir no, ara que ho llegeixo, doncs, això no queda clar, o ens agradaria que s'incluís també això, hi haurà coses que potser s'han de incloure doncs, via reglament, via Pla Nacional d'Infància, que està inclosa en la llei també, que un cop s'hagi aprovat en 2 anys, doncs hauríem de tenir el Pla Nacional d'Infància, que nosaltres també reclamem de fa temps. Per tant, jo penso que estem en el bon camí.
A més a més, amb la voluntat aquesta, no?, de reduir la vessant judicial, no?, en segons quins aspectes, que sí, això és bo, no?, anar també descongestionant, no?, tots els tràmits, sí, judicials, que això ja per diferents vies...
Ja sí, en tota la part, que hi ha una part molt important de la llei que tracta tot el tema de la protecció a la infància, doncs sí que ens han explicat els experts que s'ha agafat una mica el model nòrdic, que és un sistema mixt i... el que es considera risc, un infant en situació de risc, que és una situació, entre cometes, més lleu, això s'ha tramitat a través de serveis socials via doncs, una mica més tràmit administratiu, encara que sigui serveis socials, però dintre d'aquesta categoria de l'administració. I sí que quan passa una situació de desemparament, que és més greu, llavors aquí sí que és quan... s'hauria de passar a la part judicial. I doncs això també facilita el que dius tu, que no tots els casos vagin a parar a la via judicial, es poden tramitar de manera molt més ràpida els casos més lleus, es pot fer una prevenció també. Doncs jo penso que, ja us ho dic, estic contenta doncs, perquè malgrat hi ha coses que es poden millorar, doncs jo penso que s'ha fet una bona base.
Això em porta a parlar que aquesta setmana, de ben segur que esteu al cas, ens visitaven en aquest mateix estudi dues de les integrants d'aquesta associació de fills d'Andorra i exposaven les seves problemàtiques, no?, que viuen dia a dia amb els seus fills adolescents, i ja no tan adolescents, no?, amb edats ja superiors als 16 anys, i feien una demanda, no?, cap al Ministeri de Justícia i Interior en el fet de poder rebaixar l'edat penal als 16 anys. Com ho veieu, això?
Bé, aquests temes sempre són complicats, perquè al final establir en quin llindar s'aplica d'una forma o una altra, jo crec que és una tasca més de decisió d'experts i de veure què és el millor per protegir, sobretot en aquest cas als infants, però també és necessari poder donar una resposta social a les problemàtiques que ens podem trobar. Jo crec que el ministre, en aquest sentit, tot i que no es va pronunciar de cara de forma definitiva, perquè s'estan treballant en aquest tema, anava més amb la línia de no reduir aquesta edat, però sí de ficar mecanismes suficients per poder donar resposta a les problemàtiques que es produeixen. I aquests mecanismes passava més doncs, per implicar més als pares i a la família, en el cas d'assumir la responsabilitat de les accions que puguin realitzar els fills fora d'aquesta edat i després de tindre tots aquells mecanismes per poder donar tractament, resposta o mesures de... com es diu, de control o d'educació per corregir aquestes conductes que puguin ser no apropiades per part d'aquests adolescents. Jo crec que anar per aquesta línia per mi em sembla del tot raonable, tot i que sóc un total desconeixedor d'aquesta matèria i per tant entenc jo que aquí és més el pronunciament dels experts que puguin donar i per poder donar aquesta resposta.
Home, de fet van copsar els testimonis d'aquestes dues dones amb les problemàtiques lògicament que es troben i asseguraven que aquí a Andorra hi ha moltes més famílies, no?, que es troben en aquesta situació, que caldria posar-hi fil a l'agulla, ja no només per també reeducar o reconduir, no?, les conductes d'aquests joves, sinó també veies, ho portaven escrit les pobres, no?, el patiment que porten escrit a la cara, que no deu ser fàcil.
No, segurament no és gens fàcil. Jo tampoc no estic massa a favor de rebaixar l'edat penal per sota dels 18 anys. Sí que és veritat, doncs, que com deia molt bé el Marc, doncs, s'han de buscar altres mecanismes, altres mesures, doncs, perquè realment, doncs, es pugui reconduir la situació, no? Jo penso que rebaixar l'edat per sota dels 18 anys no és bona idea, no només en aquests casos en concret, en general l'edat penal per qualsevol de qualsevol cas d'adolescent en conflicte amb la justícia, no? O sigui, s'ha de ser molt curós i una de les coses que diu la llei és que s'ha de tenir en compte també la maduresa de la persona, no? Que encara que siguis menor d'edat, doncs, lògicament sí que hi ha nens que a 16 anys doncs, poden ser més madurs o estan més desenvolupats que d'altres, llavors tot això doncs, també s'ha de tenir una mica en compte. Per tant, doncs, és allò que no és bona idea a vegades posar allò de dir a partir dels 12 doncs ja ets responsable d'això, o a partir dels 14 ja ets responsable d'allò, o a partir dels 16 ja has de ser responsable
d'això. Semblaria la mesura més fàcil, no? Potser.
Clar, ells ho diuen d'una manera tècnica, pels tècnics és molt fàcil. Tu en tens 12, doncs això. Tu en tens 14, això altre. Tu en tens 16, això altre. Però els nens no són tots iguals, no? Llavors has de tenir en compte, doncs, en molts altres aspectes, no només amb el de la justícia, doncs aquesta maduresa, no? De dir, doncs, hi ha un nen que amb 11 anys no té el mateix criteri que un amb 13, i un de 13 doncs, a vegades té un criteri que no correspon a la seva edat. Llavors, amb la llei doncs, es vol també posar de manifest això, no? Que no pot ser allò una cosa molt taxativa a l'edat, sinó que s'ha de tenir en compte també quina és la maduresa i doncs, el grau de desenvolupament i de criteri que pot tenir aquell nen. No? Llavors, va una mica lligat també doncs, a l'edat penal, no? De que no és bona idea allò fixar una data d'allò de dir a partir dels 12. Sí. Això crea molta controvèrsia perquè, per exemple, UNICEF està molt preocupat perquè Filipines vol que l'edat d'imputació sigui a partir dels 9 anys. Imagineu un nen amb 9 anys. O sigui, encara que diguis és que ha matat algú, jo penso que aquell nen no sap el que ha fet.
No és conscient.
No,
o sigui,
no hi ha la consciència aquesta.
No, clar, o sigui, no serà conscient que potser ha fet alguna cosa malament, no? Llavors és allò que dius, s'ha de ser molt curós, perquè què fas amb un nen que pot haver matat algú amb 9 anys, de posar-lo a la presó? O sigui, ja el tens, o sigui, ja no hi ha marxa...
Molt enrere.
Molt enrere, no? És allò que dius, clar, que dius, sí que ha fet una cosa que està molt malament, però s'ha de tenir... O sigui, no és com un adult que sí que saps perfectament el que estàs fent en aquell moment, no?
Llavors, i que ho fas premeditat, no?
Clar, fins i tot. Això, sí, no? I és allò que dius, doncs, amb un nen, doncs, tot això, malgrat, diguis, és un cas molt greu i ha de tenir alguna pena, doncs, pues, has de tenir amb compte doncs, tot al voltant, no? I no només allò de dir, no, és que com que és un assassinat doncs, malgrat tingui 9 anys o 10, doncs, ha de tenir la mateixa culpa que un adult, no? La mateixa pena que un adult. Llavors tot això s'ha de vigilar molt i ja ho dic, que malgrat siguin casos molt greus i que lògicament s'ha causat la mort d'una persona, no? En aquest cas, però sí que s'ha de ser molt curós perquè doncs, lògicament doncs, la maduresa d'un nen de 9 anys és el que diem, no? Doncs, potser no era conscient de que el que estava fent podria acabar provocant la mort d'una persona. No?
En aquest sentit, jo dins dels temes que em toca treballar dins de la Comissió d'Interior, per exemple, en dos projectes de llei que estem treballant, un més avançat que l'altre, com és la llei de mediació o per exemple, el Codi de Procediment Civil, sí que té aquesta consideració. Quan hi ha tot el tema que envolta a menors, es deixa la potestat al batlle en aquest cas a decidir el grau de maduresa si és suficient com perquè pugui prestar declaracions, que pugui prendre decisions. Per exemple, en cas d'una separació, doncs això és molt important. Vaig avaluar si té prou maduresa per prendre una decisió i si la té, té molt pes la decisió que pugui també prendre el nen i prendre decisions. En el cas de processos de mediació, igual, si el mediador considera que té prou de maduresa per expressar això, doncs es pot, el cas que se li fa o la rellevància dels seus posicionaments es tenen molt més en compte que, que no el fet de ser un menor i dir no poden opinar o no poden fer això, que no és el que busca la llei, però sí que en casos penals la controvèrsia ve amb el tema de la repercussió i la imputació que se li pot aplicar. Aquí jo crec que
no, s'ha de ser molt curós doncs, per això, doncs, perquè no es pot marcar una línia allò de dir a partir del 16 ja tens la mateixa responsabilitat que un adult. No, s'han de tenir en compte molts altres aspectes que poden afectar la vida d'aquell menor encara.
Anem amb l'heliport nacional, que se'n torna a parlar, i a més després de tenir en compte aquest informe que han presentat al Comitè Parroquial de Liberals d'Andorra, Escaldes Engordany, sobre el futur heliport nacional, i sembla ser doncs, que mals resultats que assenyalen aquesta contaminació acústica que no hauria d'estar permesa.
De conèixer. Jo només he escoltat el que van dir ahir, el que han prestat per la premsa, però també es deia, no és perquè vulgui posar en dubte els estudis que hem fet, no? Però deien que era un informe que no sabien qui l'havia realitzat o en base a què. El que sí que es pot dir clarament, perquè això és de la forma que s'ha expressat el govern i també els responsables del Comú, és que s'estan elaborant ara tots els informes necessaris per validar si el lloc que s'està pensant per fer l'heliport compleix amb tots els requeriments, i un d'aquests informes hi ha tota la part de l'impacte acústic que pugui haver. Que un cop es tinguin tots aquests informes, que a més se'ls vol donar una doble validesa, és a dir, hi ha un grup d'empreses ara que estan realitzant tots aquests informes, un cop s'hagin acabat aquests informes s'enviaran a validar per experts francesos d'aviació, que també faran una doble validació, i el compromís era aquest, que si tots els informes són correctes serà quan es prendrà la decisió de tirar endavant el de Llonses. Però jo crec que tampoc no hem de jugar que fer joc per treure un rèdit polític d'un tema, jo crec que és una infraestructura necessària i molt important pel nostre país. Tenim forces mancances a nivell de comunicació viària, només tenim accés per carretera. El tema de l'aeroport, doncs, sí que s'està treballant per l'aeroport de la Seu, però de moment també, malauradament, també tenim dificultats tècniques per donar-li totes les infraestructures tècniques que permeten doncs, que es puguin fer els vols en totes les condicions. I una altra infraestructura que ens podria ajudar molt, que és el tema de l'heliport, no només per l'ús de visitants que de fora que puguin vindre o de gent d'aquí que pugui desplaçar-se fora amb l'heliport, sinó també per gestionar l'ús intern que tenim ara. Parlàvem abans de que ara tenim un heliport funcionant a la Massana, segurament no en les millors condicions, segurament no tenint en compte tots els requeriments que ara es farà, i d'aquesta manera podem regular també l'ús de l'infraestructura necessària per donar el servei d'heliport dintre del nostre país. Per tant, partint d'aquesta premissa que és necessària, jo crec que el que hem de fer ara és esperar el compromís que va tindre el govern de presentar tots els informes realitzats per empreses expertes, i que sí que vindran signats i sabrem qui els haurà fet i els resultats que donen, per fer el pronunciament final. El que hem de ser conscients també és que és una infraestructura necessària, i que si aquests estudis són positius, jo crec que hem de ser valents i hem de tirar endavant aquesta infraestructura perquè el país la necessita.
És un tema que no segueixo gaire, he de dir, per tant, no, tot això dels informes i això no ho estic seguint. Sí que crec doncs, que tenim una mancança d'infraestructures de transport, i que tenir un heliport pot afavorir aquest transport, el que, clar, sí que és veritat doncs, que molesta si el tens molt a prop, però bueno, jo penso que al final tots hem de fer una mica l'esforç. A vegades sí que s'ha de buscar una bona ubicació que molesti el menys possible, però lògicament si hi ha un helicòpter volant per sobre d'Andorra, doncs el sentirem, i això és així. O sigui, mentre no facin helicòpters silenciosos, això és així. I jo, que he viscut molts anys a sota l'hospital, doncs clar, lògicament jo ja havia dies que em pensava que l'helicòpter entrava dintre del menjador, o sigui, és allò que dius, ai, què és això? No t'hi acostumes. Però sí que és veritat doncs, que molesta, però jo trobo que sí que aniria molt bé tenir aquesta infraestructura, i que doncs, bueno, sí que s'ha de buscar la ubicació amb tots els informes pertinents, doncs, que lògicament molesti, causi les mínimes millores a la gent que estigui més a prop, o als que visquin o estiguin allà més a prop, però penso que li hem de trobar una solució.
Porta cua, el tema de l'heliport, perquè el anem canviant d'ubicació. Sí.
Sí, perquè al final és com, són d'aquestes infraestructures que...
La volem,
que tothom
però...
la vol, tothom creu que és necessari pel país, però ningú la vol al costat de casa. Digue-li presons, digue-li fons incineradors, digue-li depuradores d'aigua, digue-li... Bueno, tot són d'aquestes coses que proporcionen serveis necessaris, que tothom creus que són necessàries i bones pel país, però ningú la vol al costat de casa. Jo crec que aquí potser tots hem de fer l'esforç aquest de dir, bueno, si realment la ubicació idònia és la que ha tocat i malauradament a mi em toca tenir-ho al costat de casa, segurament sí que he de demanar que tingui el mínim d'inconvenients possibles, però el que no puc fer és per la meva propi benefici, el meu propi interès únic, no permetre pues, que el país pugui gaudir d'una infraestructura necessària. Jo crec que tots hem de ser conscients d'això.
Però porta cua, eh? Està portant molta cua. I a més, nosaltres tres som de parròquies que tenim una... Vaja, tenim una Heliport que té molt moviment i molta activitat.
Sí,
i allà
sí,
està.
No, se sent. O sigui,
bé, el Marc ens ha abandonat, que sí, ara ens ha dit que ha canviat de
joc. Nosaltres amb els nostres helicòpters. No, la veritat és que clar que se sent. Jo, és que clar, són coses que una mica el que diu el Marc, no? Tothom, jo penso que som conscients de què cal, però sí que clar, quan el tens massa a prop, pues, no t'agraden, no? I clar, a no ser, clar, Andorra tampoc no és tan gran com per buscar unes ubicacions que no molesti a ningú, entenc, no? Perquè és allò que dius, tampoc no tenim una orografia doncs, que permeti de dir, no, tenim l'heliport allà sol, com en altres casos, i llavors, doncs, bueno, és allò que dius, a tots hem de posar-hi una mica de la nostra banda. Però, clar, jo també entenc, doncs, que si tu estàs visquent allà i ara et posen l'heliport al costat, doncs, et pot molestar. Però... a veure si trobem una solució entre tots, perquè sí que hi ha tantes ubicacions al final, ja no sabrem realment on posar-lo, però...
No, ja no en queda masses, eh?
No, per això.
Al final, sí. Per això, al final no sabrem on posar-lo. Tema funcionariat, va, 5 minuts, ràpid i ras i curt, com aquell qui diu. Com ho tenim, això?
Bé, no ho sé, jo...
Tindrem vaga o no tindrem vaga? Perquè, de veritat, cada vegada anem fent com passos enrere, no?
No ho sé, si entendim. Jo desitjo que no. Principalment perquè crec que no es donen els motius necessaris i que tampoc no és bo per la repercussió que pot tindre pel país. Ara bé, si els funcionaris o els sindicats de la funció pública decideixen que se n'ha de realitzar, tenen tot el dret, perquè així se'ls reconeix, és un dret que a més que encara que diuen que, ostres, que no s'ha fet l'esforç per tenir-lo legislat, és veritat, però ara mateix tenim a tràmit parlamentari unes lleis que ja el recullen i el regulen. Per tant, aquest esforç ha tardat, però s'ha fet, i l'únic que ara mateix estem enmig del tràmit parlamentari. Jo el que sí que valoro molt positivament és el canvi d'actitud que hi ha hagut, en el sentit de que sembla ser que sobre la porta pugui parlar, pugui discutir, pugui negociar i pugui introduir millores al text de llei que van en la línia d'algunes de les demandes que feien els sindicats. Unes propostes que eren les mateixes que fa uns dies es van presentar i hi havia un rebuig frontal, veig que ara s'ha canviat aquesta posició. Jo no puc més que felicitar-me de que hi hagi aquest canvi de predisposició i respectant les decisions que puguin prendre al voltant de si faran o no vaga o prendran altres les mesures que creguin escaients, jo crec que és molt bo que vulguin estar sobre la taula i negociar.
Marta.
Ja vam parlar una
tu
mica...
Tu que estàs, sí
l'última vegada
em va tocar banda,
el tema de la vaga, també. No, a veure, jo espero que també doncs, s'arribi a un acord. O sigui, l'altra vegada que vaig venir, no sé si fa 15 dies o 3 setmanes, semblava una cosa imminent de que hi hauria vaga sí o sí, i ja vam dir que doncs, a veure si es podia arribar a un acord i que es tornessin a sentar a negociar. Sembla que això s'està produint i, per tant, doncs, esperem que acabin trobant un acord i podem evitar una vaga doncs, que, lògicament, no perjudicaria, però sí que no ens facilitaria, si ho diguem d'aquesta manera, pues aquells dies, no? Sobretot per la part de les escoles. O sigui, jo, mira, si no puc anar a fer un tràmit al comú o al govern, pues ja m'esperaré una setmana, si convé, però el tema de les escoles, si es tancaven o això, doncs jo penso que sí que aquí era on més se preocupava, doncs, lògicament, els pares que tenen fills en edat escolar, i era on més podia afectar el que és la vida quotidiana, no? Perquè al final un tràmit, doncs mira, si no el faig avui el faig demà, o no sé que sigui un tràmit molt urgent, però estaria suposo que coberts per als serveis mínims, però sí que jo entenc que la part d'educació era la que més problemes podia causar, i jo doncs celebro doncs, que s'hagin tornat a sentar i que continuïn negociant abans d'arribar a la vaga, doncs, que ha de ser com l'últim recurs, no?
Sí, tot va pujar, no?, molt de cop al principi, i ara sembla ser que tot va perdent, com ho dèiem, no?, força, i va quedant, no en un no res, perquè
no,
es fan
al final
passos enrere, però en passos endavant alhora.
Sí, però al final sí. Jo crec que al final, al final tothom ha de veure que, que dins del procés de diàleg és, o de negociació, hi ha d'haver concessions per totes les parts, és a dir, és molt difícil poder assolir un bon acord de negociació si només cedeix una part i no hi ha les dues parts, per tant, i buscar un equilibri en què totes les parts vegin que el resultat obtingut és positiu. Si no, per molt que puguis obtindre un resultat a curt plaç, a llarg plaç segurament que no serà positiu. I a més, amb un tema com aquest, que veiem que no és fàcil fer una modificació d'un tema com la llei de la funció pública, per tant, la modificació que ara fem, que era necessari després d'una llei que està vigent des de l'any 2000, si no m'equivoco, pues que després de 18 anys ja tocava poder reformar i poder donar resposta a les necessitats actuals i a la societat que tenim avui en dia, hem de fer una llei que també permeti tindre una durada en el temps, que pugui donar resposta més llarga en el temps. Per tant, cal que l'acord que s'assoleixi sigui prou acceptat per les dues bandes per poder mantindre aquesta perdurabilitat en el temps.
Marc, Marta, Marc, hem de deixar-ho aquí. No siguis tan car de veure, Marc.
No, ho intentarem.
Vinga, va. Moltes gràcies a tots dos, bon cap de setmana, i ens tornem a trobar d'aquí uns dies aquí a Ràdio Nacional d'Andorra. Gràcies a tots dos.
Gràcies a tu.
Ho deixem aquí nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora, que acabin de passar molt bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.